Les 11 i 8 minuts del matí d'aquest dimarts 18 de març de 2025 i aquí estem. Molt bon dia, salutacions des de la ràdio. L'engeguem un dia més en directe aquí acompanyant-vos de dilluns a divendres des d'aquesta hora fins la 1 en punt del migdia a través de l'antena, a través de 89.4, també a radioesparreguera.cat. Esperem avui doncs interessar-vos, informar-vos, entretenir-vos, doncs com cada dia intentem fer, amb notícies, amb entrevistes d'actualitat. Avui amb un programa centrat, de seguida ho explicarem, en la mobilitat i en el transport públic, en concret d'Esparreguera. I comencem, com sempre, amb un servidor, Xavi Puig, aquí a la taula, amb la Neus Ibáñez al control tècnic, amb una notícia destacada, amb dues, de fet, que estan connectades d'aquest dimarts. Dues notícies que avui fan referència a un producte que és un producte bàsic, sobretot en la nostra dieta mediterrània, i avui parlem de preus i també de què implica el fet de que porti bastant de temps pujant i pujant el preu d'aquest producte. Estem parlant de l'oli, perquè la primera notícia referent a això diu el titular que cau un 50% el preu de l'oli a l'engròs. Això sí, aquesta és la notícia. Cau el preu a l'engròs, però no tant a la botiga. I aquesta és l'explicació que ens donen en aquesta notícia que llegim avui al portal del 324. Per què no baixa tant aquest preu a l'hora d'anar-lo a comprar i no es trasllada en la mateixa proporció aquest descens de la cotització de l'oli a l'engròs? I és que el preu de venda de l'oli verge extra que la cooperativa de Maials, que és qui produeix al voltant d'una tercera part de l'oli de la DO Les Garrigues, doncs ha explicat que venen a l'engròs empreses del sector i que aquesta cotització ha passat dels 9.000 euros per tona de fa just un any, que eren 9 euros per quilo, a els 4.500. Per tant, com dèiem, un 50% que ha caigut aquest preu a l'engròs. La raó d'aquest descens és que la campanya 2023-24 el mercat de l'oli estava molt tensionat, en part a conseqüència de la sequera, perquè va provocar una gran caiguda de la producció en les principals zones oleícoles de l'Estat i va fer que el preu s'enfilés, com tothom sap, fins a nivells mai vistos. I enguany, aquest 2025, i referent a la campanya 24-25, la situació és diferent, ja que la producció espanyola de l'oli s'ha situat en un 40% superior a la de l'any passat, i a escala mundial el creixement ha estat del 35%. En canvi, a Catalunya les cooperatives han vist com un any més el temps ha fet minvar la producció, que ha estat de 16.500 tones, que és un 50% menys que l'any anterior. Però clar, la pregunta és aquesta: també baixa el preu de l'oli al supermercat? A grans superfícies i comerços detallistes diuen que també ha baixat, però no en la mateixa proporció, que és el que tocaria. I és que fa un any el preu de la garrafa de 5 litres superava els 50 euros i enguany està entre 40 i 45. El preu mitjà, segons dades que l'IPC va fer públiques la setmana passada, del litre és un 20% inferior al de fa exactament un any. També s'atribueix aquesta baixada al cost que suposa per les cooperatives el procés d'embotellament, els envasos i la distribució de l'oli, I en aquest sentit, Roger Gaspa, que és secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, ha xifrat el descens en els comerços, en el que nosaltres acabem pagant quan anem a comprar, del preu de l'oli verge extra, en un 40% des del gener de l'any passat. Encara que també diu que hi ha estocs comprats fa uns mesos que no s'han venut i que fins que aquests no es venguin no es veuran reflectides del tot aquestes oscil·lacions en el preu d'origen. I en relació amb aquesta notícia avui llegim una altra notícia curiosa també, que ens dona dades sobre els productes més robats als supermercats de Catalunya i de tot l'estat. No sé si algú mai s'ha preguntat quin és aquest producte que més es roba. Doncs ara s'han fet públiques aquestes dades des de l'empresa especialitzada en la protecció antirrobatoris als supermercats, que és The Source Tagging Company, i que fins ara eren les begudes alcohòliques. Però en aquest últim any, el 2024, la tendència ha canviat per passar a ser l'oli d'oliva. Aquest és el producte que va ser més robat l'any 2024 als supermercats del nostre país. L'empresa que ha fet l'estudi ha explicat que hi ha una relació directa entre l'ascens dels robatoris d'oli i l'increment del seu preu. Això doncs és bastant evident, i tot i que els últims mesos s'hagi moderat una mica aquesta pujada del preu de l'oli, doncs ha continuat sent, o ha acabat sent, vaja, el producte més robat, perquè els lladres professionals, diu l'estudi, que han trobat un filó. En 12 comunitats autònomes a l'estat espanyol és el producte més robat, i a part de l'oli hi ha altres productes en aquesta llista, que serien els ibèrics, el vi i també les conserves de bonítol o ventresca de tonyina. Curioses, doncs, aquesta llista, perquè confirma que els productes que més es roben són els més cars. Això no era difícil de preveure, i no és de primera necessitat, que evidentment doncs tenen un preu molt més assequible. I ara mateix les cadenes de supermercats diuen estar preocupades perquè estan anant a l'alça els furts de xocolata, cafè i cremes solars, que són productes cada vegada més cars. Això a l'estat espanyol, i estrictament parlant de Catalunya, els 5 productes més robats en ordre són aquests: l'oli d'oliva, els licors, el cafè, la tonyina i la xocolata, en cinquena posició. Per tant, molt en la línia de que roba els súpers de la resta de l'estat espanyol, amb petites variacions, però bàsicament doncs parlem de productes cars o productes que darrerament estan pujant molt de preu, com és el cas del cafè o la xocolata. Doncs amb aquestes notícies avui hem començat, quan passa un minut d'un quart de 12. Continuem amb els continguts habituals del programa. Anem ara a saber la previsió del temps. Previsió per aquest dimarts, pels propers dies, que ens porta puntualment cada matí el nostre meteoròleg de capçalera, el Joan Enric Jorba, a qui saludem per escoltar la previsió aquí a Esparreguera per aquest dimarts 18 de març. Joan Enric Jorba, bon dia.
Bon dia. Doncs tot i que avui el dia ha començat amb forces clarianes, esperem que els núvols a partir de la tarda vagin a més i tornem a sumar litres a partir d'aquesta nit i matinada. Al vespre ja pot començar a caure alguna gota feble, però seria entrada la nit i matinada quan aquestes pluges agafaran intensitat i extensió. Això farà que demà al matí ens llevem ja amb pluja, una nova borrasca que deixarà precipitacions, les més intenses a les comarques gironines, fins i tot localment amb tempesta, però també esperem pluges a la nostra comarca. Seria el matí de demà dimecres quan esperem les pluges més extenses. Demà dimecres a la tarda aquestes pluges anirien a menys i ja quedarien concentrades a les comarques gironines. La temperatura, tot i que ens ha sorprès perquè ha tornat a baixar una miqueta Aquesta nit passada no ho ha fet tant com el cap de setmana, però sí que aquesta propera nit ja amb el cel més tapat i esperem doncs aquesta pujada del termòmetre, sobretot de nit, aquesta propera nit i demà al matí l'ambient no serà tan fred, però evidentment com que demà doncs pràcticament tindrem ben poques hores de sol, tot i que a la tarda es pot obrir una tímida clariana, doncs demà entre la humitat, la pluja, doncs la sensació de fredor serà acusada, tot i que el termòmetre doncs no esperem que ja torni a baixar aquesta propera nit, sinó tot el contrari, que tindrem temperatures més altes. Demà de dia, evidentment, les temperatures es quedaran més curtes que les d'avui. Avui poden recuperar-se 1 o 2 graus al migdia i ens vam quedar amb només 14 graus de temperatura màxima. Avui fins i tot podríem superar els 15 amb força sol, tot i que insistim que de cara a la tarda ja els núvols aniran a més. Repassem les dades de les últimes hores. Com dèiem, ambient fred aquest matí, 5 graus tan sols de temperatura mínima, és la mateixa temperatura que teníem encara a quarts de 8 del matí, amb una humitat elevada del 95%, vent feble de gregal, de nord-est, i la pressió atmosfèrica de 1.016 mil·libars, una pressió que també anirà baixant amb l'arribada d'aquesta nova borrasca, que esperem que doni una nova regada a gran part del país, però insistim que les pluges més intenses aquest cop les rebran a les comarques, sobretot interiors de l'extrem nord-est del país, de les comarques gironines. Per tant, demà al matí, paraigua, pluja, i a partir de migdia les precipitacions ja no tan intenses i restringides al nord-est. De cara a dijous sembla que podríem tenir una pausa, tot i que a les comarques de Girona encara hi podria haver algun plogim, a la resta no, i divendres a la tarda podríem tenir una nova tongada de precipitacions. El cap de setmana encara es presenta força insegur, sembla que de cara a diumenge a la tarda podríem tornar a tenir pluja. Per tant, la ratxa que, com dèiem ahir, continua, i pluges dia sí, dia no, que ens acompanyen al llarg d'aquesta setmana, amb una tendència a anar pujant la temperatura lentament. Això és tot de moment. Que tingueu un bon dimarts. Salut!
Anem a saber què tenim preparat per avui, per aquest programa d'aquest dimarts aquí a la ràdio. Començarem de seguida, d'aquí un parell de minuts, amb la cançó del dia. Avui no relacionada amb cap efemèria ni amb cap dia internacional, que sovint passa, però també doncs intentem anar variant, i en el cas d'aquest dimarts avui ens hem fixat en una notícia que va tenir lloc doncs en aquestes passades hores, de fet diumenge a la nit, al Molino, a la sala d'espectacles de concerts, en aquest cas de Barcelona, i veurem doncs de seguida què és el que va passar i quina cançó escoltarem relacionada amb aquest fet lamentable. I després d'aquesta cançó del dia, avui, com deia, parlem de mobilitat, perquè fa un parell de setmanes que es va engegar un col·lectiu que dos joves doncs van engegar, i des de llavors estan fent campanya per anar fent gran aquesta plataforma futura que sota el nom d'Expulsem Mombus doncs han creat per mirar d'ajuntar doncs, totes les queixes i doncs, tenir evidències gràfiques i proves de problemes que té la ciutadania amb aquesta companyia, amb el servei de transport públic, que amb diferents línies, ja sigui des d'Igualada, des de Martorell o també en el bus urbà d'aquí d'Esparreguera, doncs, operades per Monbus, estan tenint reiteradament moltíssimes persones i volen precisament doncs, ajuntar totes aquestes queixes per juntament amb també doncs, l'Ajuntament es pugui fer alguna cosa. Els escoltarem a ells a la segona hora, però abans rebrem el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Esparreguera, l'Alfons Puig, perquè ens expliqui doncs, precisament què li sembla aquesta campanya que han engegat un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes, i perquè ens parli doncs, de com està ara mateix i què pot fer l'Ajuntament d'Esparreguera per millorar aquest servei. Això serà en aquesta primera hora. Com deia, en la segona escoltarem a l'Edgar Ureña i el Jut Gómez, que són dos dels joves impulsors d'Expulsem Monbus. I així us acompanyarem avui parlant de mobilitat durant tot el programa fins a la una en punt del migdia. Comencem. La cançó del dia d'avui té directament a veure amb un fet que va passar diumenge, un fet, com deia abans, lamentable, que va tenir lloc des del públic d'un concert que es va acabar suspenent a la sala El Molino, al Paral·lel de Barcelona, quan una persona del públic va increpar a la saxofonista que estava fent aquest concert i que va acabar, doncs, com deia, suspenent-lo, dient-li no toquis música per a drogoaddictes. Parlem de la nord-americana Zoe Amba, que va haver d'aturar aquest concert després que aquest espectador la increpés per exigir-li temes més melòdics en una doncs, vetllada que havia de ser un concert de jazz de nit de diumenge tranquil, i que es va acabar convertint en aquesta escena desagradable, evidentment per ella principalment i també per totes les persones que havien pagat una entrada i es van quedar sense veure aquest concert, i doncs suposo que també al·lucinant amb el que estava passant des del públic. I és que aquesta jove saxofonista i compositora va viure una situació que, segons ella mateixa havia explicat, no li havia passat mai. El que ha explicat la mateixa artista al seu compte d'Instagram és que un espectador d'origen alemany va interrompre la seva actuació, que en portava només 20 minuts, i li va exigir cridant temes més melòdics. Ella ha explicat: un home es va posar a escridassar-me de forma agressiva i em va dir que deixés de fer el que estava fent. Tot i tractar d'explicar-li d'on venia i l'origen de la meva música, em va dir no toquis música per a drogoaddictes. Estava molt trasbalsada i el cos em va començar a tremolar. Mai m'havia passat una cosa així. Va ser horrible, mai m'havien tractat així en la vida. Una actuació que era l'última de la seva gira a la ciutat de Barcelona, i aquesta saxofonista i flautista que estava amb el seu grup actuant doncs va demanar posteriorment disculpes per haver perdut el cap completament i dient que li sabia greu haver decebut la gent que van escoltar l'ànima i l'esperit de la seva música. Ella va intentar reprendre el concert després d'aquest incident, però va tocar una cançó més i va acabar baixant de l'escenari i ha explicat així als seus seguidors com va ser aquest moment. Vaig deixar que les emocions em superessin completament i no vaig poder continuar. Ho vaig intentar, però el meu cos es va col·lapsar. Vaig haver de marxar. L'artista creu, a més, que el comportament de l'home té un component sexista i ha subratllat que està orgullosa de si mateixa perquè en el passat no hauria actuat d'aquesta manera. Perdre els nervis i plorar desconsoladament no va ser la reacció ideal, però de vegades has de parar els peus a aquesta merda d'homes blancs vells, ha explicat a través de les seves stories d'Instagram. I segons ha pogut saber el 3CAT, que és qui publica aquesta notícia, l'home que va increpar l'artista no va demanar que li tornessin els diners de les entrades i la seva acompanyant li va recriminar la seva actitud un cop ja eren fora de la sala i un cop ja havia aconseguit el que volia, que era que deixés de tocar aquesta intèrpret de jazz, que evidentment doncs es va quedar al·lucinant que passés això amb un home increpant-la, dient com havia de ser, bàsicament dient com havia de ser la seva música. Una falta de respecte per l'artista, una falta de respecte per tot el públic que ha pagat una entrada, i evidentment és la demostració pública de que no en tens ni idea de res, ni que no saps on estàs. I aquestes coses a mi sempre doncs m'al·lucinen també, perquè no tens cap obligació d'anar a un concert. Sembla que sigui alguna cosa que venen a fer a casa teva i que no pots triar. No entenc com algú paga una entrada, va a veure una actuació i en comptes d'estar en un bar o en qualsevol altre lloc, doncs està increpant a l'artista que ha anat a veure i que totes les persones del públic han anat a veure, i acaba provocant que es canceli aquesta actuació. En fi, aquesta notícia que ens ha sorprès i que avui serà la protagonista de la cançó del dia, perquè almenys aquí a Ràdio Esparreguera, i si depèn de mi, escoltarem música de drogadictes, orgullós de ser fan de música de drogadictes. Doncs aquest senyor, ara mateix, si vol, ens està escoltant, que apagui la ràdio, però aquí sí que la deixarem interpretar la seva música. Escoltem aquesta artista nord-americana, Zo Amba, amb una de les cançons del seu disc de l'any 2023, que és l'últim que ha publicat i és el que venia a presentar en aquest concert al Molino a Barcelona, que no va poder acabar per culpa d'aquest tio que estava al públic i que li va faltar el respecte i va acabar doncs fent que se sentís tan malament que hagués de baixar de l'escenari. L'escoltem doncs a Zo Amba. La cançó del dia d'avui és aquesta, Moon Showed But Not You. 11:39, seguim aquí en directe a la ràdio en aquest dimarts 18 de març, que ja he dit fa uns minuts que avui el dedicaríem a parlar de mobilitat. A la segona hora ho farem escoltant aquesta entrevista, que era doncs també especificar ja ara abans d'escoltar aquesta que tenim en directe, doncs que va ser enregistrada ahir al migdia, perquè els era impossible fer-ho avui, que era doncs el nostre pla inicial. Però escoltarem l'entrevista amb l'Edgar Ureña i el Jut Gómez, que són dos dels impulsors d'aquest col·lectiu que és Expulsem Montbus, i per tractar-ho des del punt de vista del govern i des del punt de vista de la regidoria de mobilitat, doncs tenim aquí a la taula, ara sí, en directe, doncs el regidor de la mobilitat d'Ajuntament d'Esparreguera, d'Alfons Puigcer. Bon dia, Alfons.
Hola, bon dia, esparreguerins i esparreguerines.
Doncs benvingut, gràcies per venir com sempre i vaja, per parlar d'això, que evidentment no és un problema d'avui, ni d'ahir, ni d'abans d'ahir, però sí que fa aquest doncs un parell de setmanes, ens deien a l'Edgar i al Jut, que es va iniciar doncs amb aquesta intenció d'ajuntar com més gent millor, d'aglutinar a través d'una web doncs queixes, testimonis contra aquest servei de Montbus. I una de les coses que escoltarem ara i que et volia començar per aquí preguntant-te és com es van posar en contacte amb tu i com ho has rebut, diguem, des de la regidoria, doncs que s'impulsi aquest col·lectiu.
Vaig tenir coneixement perquè vaig veure alguna cosa penjada a xarxes que començava a rodar respecte del col·lectiu Expulsem Montbus i l'iniciativa aquesta de recopilació de dades, incidències, fotografies, documentació gràfica, bàsicament. I poc després vaig rebre una comunicació, crec recordar que per WhatsApp, que em van contactar, em van dir... Es va presentar, concretament, d'Edgar Ureña, i a partir d'aquí ja vam començar. Jo també estava buscant la forma de contactar amb ells, però en aquell moment encara no sabia qui eren els, no sé si dir promotors o els principals activistes d'aquest col·lectiu, sí. Si més no a casa nostra. El cas és que la que vam poder posar-nos en contacte, mútuament vam començar a mantenir la relació de mútua col·laboració, que és la que crec que ha d'imperar.
Clar, al final, des de l'Ajuntament, ho heu explicat moltíssimes vegades, hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer perquè no depenen de l'Ajuntament d'Esparreguera. De la mateixa manera, la ciutadania té la sensació que és ser massa optimista, potser, ens deien ells, parlar de que poden aconseguir alguna cosa, no? Però, clar, hi ha alguna possibilitat, diguem, de que es faci més força, vull dir, de que això realment ajudi a fer més força contra aquest servei que presta Montbus?
El que no podem fer és no intentar-ho perquè tinguem dubtes de si serà efectiu. Estem en un moment, bueno, no, un moment no, això ve d'anys, en el que qualsevol suport afegit a les accions que fa l'Ajuntament, la Generalitat, i llavors això vol dir moviments veïnals, col·lectius de reivindicació, mobilització dels veïns, serà benvingut. No només benvingut, sinó que jo havia dit en moltes ocasions en altres programes aquí a Ràdio Esparreguera que si convenia fins i tot liderar-ho, estava disposat a liderar-ho, perquè la població d'Esparreguera, no només d'Esparreguera, però parlo d'Esparreguera perquè en definitiva soc regidor aquí a Esparreguera, està segrestada. Som un municipi que no té cap més opció de transport públic per via de carretera. Si més a més resulta que la concessió és un tipus de concessió postfranquista de l'any 78, quasi bé d'adjudicació directa, diríem que draconiana en el blindatge dels drets i de les garanties per l'empresa que presta els serveis, en cada moment es digui com es digui, perquè aquesta Montbus ha anat comprant altres marques, doncs ens deixa les administracions pràcticament sense eines. S'ha intentat fer expedients, això ho vaig explicar, perquè de vegades la gent no ho coneix, el públic en general, i Hi ha règim sancionador? Sí, hi ha règim sancionador. Es poden aplicar? Bueno, resulta que al final totes les faltes que pots imputar acaben sent justificables per part de l'empresa, perquè així ho preveu el conveni, en el cas del bus urbà, per exemple. Cada vegada que et diuen que no s'ha prestat el servei perquè hi ha una avaria mecànica. I llavors qui fiscalitza això? Doncs els mateixos serveis mecànics de manteniment de l'empresa, amb la qual cosa és el mateix, tenen totes les capacitats del món. A l'any 17, la Generalitat va instruir un expedient per acumulació de faltes molt greus contra Montbus i va decretar la retirada de la concessió. Uh-huh. En concret eren 7 faltes molt greus, i Montbus òbviament va alegar i van acabar en un contenciós administratiu en la sala del Tribunal Superior de Justícia a l'any 19, dos anys després. Només va estimar com a faltes infraccions molt greus 4 d'aquestes 7 i va evitar d'aquesta manera que pogués ser aixecada la concessió a Montbus. I des de llavors, home, si jo fos Montbus tindria un sentiment d'impunitat increïble.
Clar.
Perquè a més estem davant d'un model que de facto és monopolístic, no hi ha competència. Arribem a un punt que quasi bé el que acaba succeint és que si l'administració vol tenir transport públic, per exemple en el nostre cas, si volem tenir bus urbà hem d'acceptar que el prèstim un bus tal com ell decideixi, quasi que amb les seves condicions imposades, perquè no tenim més remei que adjudicar a Montbus, perquè Montbus és el titular de la línia principal i venim obligats a adjudicar per normativa el titular de la línia principal. Home, doncs, si no arribem a la mobilització veïnal, a aquells usuaris i usuàries afectats, doncs no m'estranya que s'organitzin. I per això dic que els donarem suport i que és recíproc això.
Mhm. Clar, de fet, ahir, per exemple, buscant notícies sobre Montbus en tots aquests darrers anys, a finals de l'any 23, des de l'Ajuntament es va activar també una campanya informativa per recollir aquestes queixes, no? No sé com, des de llavors fins ara, com ha estat aquesta... O sigui, com es troba ara mateix aquesta campanya?
Va tenir molta repercussió allò del codi QR,
sí.
I vam aconseguir que durant un temps ens entressin més instàncies, perquè amb una cosa que sí que ens trobem, potser és per desesperació dels usuaris, és que les queixes les coneixem, veiem queixes a xarxes, però després la traducció en instàncies no és del mateix volum.
Clar.
Al revés, diria que són moltes menys. I això també ens minva una mica la força a l'hora de ser exigent amb la comissió de seguiment del Departament de Territori de les contractes, els convenis de transport públic per carretera. Què hem fet? Doncs tenim reunions amb aquesta comissió que acabo d'anomenar, la comissió de seguiment, amb l'enginyer tècnic de l'Ajuntament que s'encarrega de les qüestions aquestes de mobilitat, amb mi mateix. Estem mirant de moltes maneres a veure com podem afectar Montbus. Econòmicament serà difícil, perquè l'imperi que té muntat, doncs vull dir-ho finament, no crec que deixar de cobrar l'import del servei del bus urbà d'Esparreguera li generi una preocupació excessiva a Montbus.
Ja.
En el cas que ens neguéssim a pagar els serveis alegant les incidències que diàriament o quasi diàriament tenim, Però sí, pensàvem en el deteriorament de marca, que a nivell d'imatge corporativa sortim perjudicats, i en aquest sentit la participació de mobilització ciutadana també ens interessa. Així que hem anat fent reunions amb la Generalitat, continuem fent reunions amb la Generalitat, amb aquesta comissió de seguiment, perquè, com sabeu, per exemple, el conveni del bus urbà d'Esparreguera vens el 31 de desembre d'aquest any, del 2025. Uh-huh. I estem mirant amb la Generalitat si el vèncer el conveni que tenim en l'actualitat podríem licitar amb unes altres condicions un contracte redactat d'una altra manera, amb altres condicionants, amb altres exigències, i intentar que pogués guanyar aquesta licitació una companyia que no fos Montbus per substituir-la.
Per a partir del 28.
Clar,
no? Nosaltres... abans no deixaran d'operar Montbus, no?
Llavors, el que preguntàvem era, aquests dos anys que hi ha entre l'1 de gener del 26 i el maig del 28, quan acabi la concessió de la línia principal, la d'Igualada-Barcelona, nosaltres podem adjudicar a una altra companyia, atenent que ja estem en via d'esgotament, i ens diuen, no ho veiem clar, hem de fer un informe jurídic, perquè possiblement, si ara aprofiteu que acabeu el conveni amb la línia del bus urbà i adjudiquéssiu a una altra companyia, probablement Montbus podria reclamar els drets adquirits i que acabéssim havent d'indemnitzar a la companyia pels dos anys i escaig no prestats, amb la qual cosa l'Ajuntament d'Esparreguera es trobaria en que haurien de pagar dos anys i escaig de servei amb un bus no prestat més el que hagi prestat la companyia nova. Ja, home, quan parles de diners públics has de ser molt curós amb això. I per tant, sí, tens raó, una de les situacions en la que es podem trobar és que haguem de licitar pel temps just que queda de concessió de la línia principal perquè llavors simultàniament poguéssim licitar amb un altre... És tot molt complicat. Per això et deia que són concessions draconianes, de concepció tardofranquista, quasi d'adjudicació directa i superblindats. No m'estranya que tinguin aquesta sensació d'impunitat i de tranquil·litat.
Clar. Però fins i tot en aquest monopoli que deies, no? Aquesta falta de competència...
He dit de facto, que no sigui que després em denunciïn, eh?
Sí. Sí, de fet, en la teva resposta al tuit que vas fer a la Carme Parres, que us mencionava també a tu o a l'alcalde, a Juan Jurado, doncs parlaves d'aquest monopoli de facto, eh? Sí, que no em volia jo equivocar amb les teves paraules ni en el tuit ni en les d'ara, eh? Però sí que és una situació que fa molt difícil pensar en qui seria aquesta alternativa a partir del 28, no? Vull dir, realment hi ha una possibilitat que no sigui Montbus?
No ho sé, aquesta és una altra història, eh? Clar. Això ja és també, des de la Generalitat també s'està treballant, ja hi ha comissions per intentar amb tots els municipis afectats per prestació de servei de Montbus per veure de quina manera, quines necessitats, com es pot... afrontar aquesta nova licitació per intentar no tant que Montbus no sigui l'adjudicatària. Si Montbus prestés el servei complint les condicions que requereixen, que plantegen els plecs, doncs ja m'estaria bé. Si presten un servei correcte, m'és igual qui el presti. El problema que tenim amb Montbus és que no funciona. Ens diguin el que ens diguin quan ells fan els seus propis informes de justificació. El cert és que només cal fer un cop d'ull a les xarxes i veure que les queixes són constants per incompliments d'horaris, per desaparició d'expedicions que ja no sabem si són fantasmes, perquè de cop i volta informació de les incidències, que ens traslladin informació de les incidències perquè des de l'Ajuntament poguessin fer informació encara que fos per xarxes municipals, no ho he aconseguit des del 2023, que vaig començar a tractar aquest tema, fins i tot abans de que s'hagués constituït l'Ajuntament, abans que s'hagués fet la sessió de Constitució, ja l'Eduard Ribas em va demanar que m'hi posés perquè aquell estiu estava sent especialment dur en quant al problema amb Montbus, i des d'aquell dia que estem treballant amb això. No hi ha manera que ens informin. Per tant, no és tant que Montbus, no volem que sigui Montbus perquè ens cau malament, no, el que voldríem és que es presti en condicions...
Clar, és el que voleu, és el que vol la ciutadania.
Exacte.
Al final, no?
Exacte.
Que és tenir un bon servei.
Sí,
clar.
Això significa que potser el preu del servei que adjudiqui la Generalitat ha de ser un altre, perquè altres companyies que no tenen la potència de Montbus, que es pot permetre, sembla, el luxe d'anar, no diré que a pèrdues, però sí amb uns marges tan petits que altres companyies no poden assumir, perquè Montbus té desplegament territorial per tot l'estat espanyol, pràcticament. Per tant, altres companyies més locals o de caràcter autonòmic de país, doncs igual per poder presentar-se necessiten que el preu sigui superior per poder fer la corresponent compte de despeses, ingressos i benefici de l'activitat empresarial.
Clar, Montbus en la situació que està, Rodalies en la situació que està, no? L'altre dia doncs, estàvem parlant contínuament aquí de les notícies que hi ha cada dia de Rodalies i dèiem, doncs menys mal que no tenim tren a Esparreguera, no? Vull dir, com que tenim aquests problemes menys, però en aquest sentit, tenint en compte tot plegat, les campanyes, o sigui, des de l'administració, les campanyes per utilitzar el transport públic han de seguir funcionant perquè és important, no? que es faci servir aquest transport públic. Però clar, estem en un moment en el que qui té possibilitat de no fer servir el transport públic i agafar el privat, l'acaba agafant. I qui no té possibilitat, què se li ha de dir a tota aquesta ciutadania que necessita agafar el transport públic i ja està com està.
No, i nosaltres hem de treballar perquè sigui així i hem de continuar amb la conscienciació perquè això té a veure amb el medi ambient, té a veure amb la salut, té a veure amb moltes coses. Per tant, és imperiós que resolem això. Per això hem demanat les reunions amb territori de la Generalitat de Catalunya. No només per això, per fer complir les condicions dels plecs de la concessió i del conveni de Montbus, sinó i de demanar activitat inspectora permanent perquè se sentin fiscalitzats, que també, sinó perquè hi ha altres coses. Per exemple, amb l'alcalde parlàvem de reivindicar allò del servei del bus llançadora a Martorell directe a les estacions de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat per donar doble opció de comunicació. Mantindríem la de carretera per qui vulgui refiar-se de Montbus i les entrades a Barcelona i llavors tenir l'opció de poder arribar a un nucli de comunicacions en el que tinguis dos tipus de via ferrer diferent, que seria la de Renfe i la de Ferrocarrils de la Generalitat. I les persones, si poden, si tenen l'opció, ho fan. Hi havia una notícia que vau penjar a vosaltres parlant del servei d'enllaç a Olesa, que presta TGO, d'Esparreguera Olesa, que havia crescut un 140%. Per què ha crescut un 140%?
Clar.
La gent s'ha volto loca. No, la gent, davant de la impossibilitat de confiar en Montbus, van a TGO, que a més té fama, i és cert, de complir com un rellotge, és un servei molt fiable, que et comunica amb els ferrocarrils catalans a l'estació d'Olesa, i és una forma d'enllaçar amb l'accés des del Baix Llobregat a Barcelona. Si poguéssim tenir el bus de llançadora fins a Martorell, les avantatges serien que tindríem dobles freqüències a Ferrocarrils de la Generalitat, perquè a Martorell ja tenim la línia de l'Anoia, però també tenim la línia del Bages, perquè a Olesa només ens ve la del Bages, és a dir, tenim la meitat de freqüències. Tot el que sigui possible millorar la capacitat de comunicació i posar-ho fàcil o no, o el menys difícil possible al ciutadà, ho hem de treballar, i en això estem. Em sap greu perquè entenc que els ciutadans no es creguin res quan expliquem aquestes coses, però que la batalla que mantenim des de l'Ajuntament amb Montbus és constant, permanent, i sense resultats positius de moment, perquè molt bones paraules, com deia aquell, el José María García, muy buenas, ni una mala palabra, però ni una bona acció, doncs pues, això mateix. Sempre que em queixo, que fem trucades, que fem demandes, tot és molta amabilitat, però el resultat final és que ni caso. No et fan ni gas. Et quedes amb aquella sensació de que se t'estan traient del damunt, no? Doncs per això estem treballant, intentar que el ciutadà pugui tenir una situació de decència en les comunicacions.
Clar, per tot el context aquest que hem estat dient, no? Que al final, per què hauria de fer cas Montbus si tenen aquesta tranquil·litat, diguem, no? Aquesta impunitat i aquesta concessió, doncs que...
I que saben que vens el 2028. Tenen una flota. La prova és que no parem de veure, constantment veiem autobusos de Montbus cremant en diferents punts que surten per xarxes. En la línia aquesta no serà ni el primer, ni el segon, ni el tercer que es crema. Avaries constants. Els del bus urbà no et vull ni explicar. Està més estones avariat que prestant servei amb normalitat. La flota és envellida. Doncs requeriria d'inversió. Tu creus que ara Montbus, sabent que té una licitació, bueno, que la concessió actual li vens al 28, ara es posarà a fer renovació de flota, a invertir no sé quants centenars de milers d'euros en renovar mínimament la flota? Jo ho dubto moltíssim.
No, si no ho han fet fins ara.
I la veritat és que el cert és que el ciutadà, l'usuari, no pot aguantar dos anys més. Jo no li... Quan parlo, per exemple, amb l'associació de veïns de Mas d'en Gaib, que ho pateixen molt, i amb la Susana em passa coses constantment, no li puc explicar, sí que els hi explico, perquè coneguin la situació, i que, si és possible, sàpiguen tots els veïns que no serà perquè nosaltres no ho intentem. No els hi puc dir, ah, paciència, un parell d'anyets i mig i a lo millor tenim sort i potser no presta el servei Montbus en la nova licitació. O sí, no ho sé. Però el que sí que sé és que no podem demanar-li a Ciutadà resignació cristiana durant 2 anys i escaig més a l'espera de veure què passa quan es liciti la nova concessió.
No, però sí que és veritat que sabent això, clar, el ciutadà l'únic que pot fer és assumir que serà pitjor d'aquí al 2028, perquè per això que deies, de que no renovaran, no? Vull dir, aquestes eleccions no les faran sabent això, llavors, per tant, els abusos seran més vells, l'atenció al client seguirà sent dolenta i la seguretat seguirà sent pitjor. Per qui agafa aquest bus, perquè és que encara queden aquests 2 anys i pico, no?
Mira, no sé. Sí, és exactament així. Per això és important la participació ciutadana, en aquest sentit, en concepte de mobilització i d'organització, perquè ens ajudarà a rebre més inputs, perquè a vegades les persones, a l'hora de posar la instància, ja després se'ls ha despassat l'escalfamenta, i per un sistema de comunicació de plataforma amb el col·lectiu aquest Expulsem Montbus, doncs en aquell moment poden filmar, poden fer foto en aquell moment i passar-la, i per aquest canal ens arriben més elements per poder sostenir més denúncies encara davant de la Generalitat sobre els incompliments i el mal servei de Montbus. I, home, és que sobretot, tu pensa que el ciutadà... És que el deixem sense marge de maniobra. Perquè és que hi ha vegades que el ciutadà està aturat a la parada i no sap si l'autobús és que ja ha passat perquè no compleixen amb els terminis. O sigui, si l'autobús ha avançat... Bus urbà. Jo m'he trobat, per exemple, conductor de substitució a l'agost, no coneix bé la línia, es passa el recorregut per la plana, se'l salta, i continua i va directament cap a Masdengall i Can Rial. Doncs clar, ha retallat entre 12 i 15 minuts el temps de durada de l'expedició. El que hauria de fer quan arribés a la parada, la primera després de la plana, entrant cap a Masdengall, seria aturar-se, recuperar l'horari que t'ha assignat aquella parada. Doncs no, quan passa això, arriba i continua prestant servei. I els ciutadans que arriben a agafar el bus que havia de passar a I-40... resulta que estan esperant a un que ha passat 15 o 12 minuts abans, cosa rara, perquè el normal és que vagi al revés, i no saben si és que ha passat abans, si és que aquella expedició no passa, o si és que porta retard.
Ja no saps quin és dels que han de passar.
Absolutament, sí, sí, sí.
Clar, clar. De fet, el ple de gener, per exemple, d'aquest 2025, a una pregunta d'Andrés Lavella sobre què havia passat amb aquest bus urbà que en parlaves també, sobre el canvi, vaja, de companyia del bus urbà de TGO a Montbus, doncs tu deies que us havíeu assabentat per la ciutadania també, no? D'un microbús que estava prestant el servei amb un microbús d'11 places, que era ridícul, que era impossible assumir tota la gent que ha de fer servir aquest bus, no? Vull dir que ni tan sols teniu cap explicació per part de l'empresa, no? És com que t'acabes assabentant perquè per xarxes, per la gent que t'ho envia, pel que sigui, no? Vull dir que...
I és una cosa que vinc demanant, és la primera de les coses que vaig demanar, perquè davant dels compromisos de Montbus, a les entrevistes que teníem, sí, haremos i pondremos i pondremos en les parades les pantalles digitales para que puedan saber por dónde está tu autobús. Jo em conformava, li vaig dir moltes vegades, jo em conformo que em posis un grup de WhatsApp amb el supervisor de servei de la línia d'Igualada perquè quan hi hagi una incidència m'avisi i jo pugui avisar via xarxes i via associacions de veïns als usuaris perquè es puguin organitzar. Perquè és que estem perjudicant l'accés a l'estudi i l'accés a la feina de veïns i veïnes que no tenen altre mitjà de transport. Per tant, a sobre, a les parts més vulnerables i més precaritzades de la nostra societat, que són, al final, les que acaben patint les conseqüències d'aquesta manca absoluta.
Bé, doncs la comunicació amb Montbus ja sabem i hem explicat moltes vegades com és, no només per part d'un ciutadà, sinó també per part d'un ajuntament, com el d'Esparreguera, no? Però en el cas de la feina que esteu fent des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Mobilitat, hi ha alguna cosa que puguis explicar a la ciutadania sobre novetat, sobre actualitat, sobre futur immediat, diguem, en el sentit de gestionar-ho amb la Generalitat.
Sí, no? Bé, mira, no parem, eh? I ara demà, precisament, acompanyo l'alcalde a una reunió amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat. Em sembla que és exactament el càrrec, però ara us ho diré amb exactitud. Que és una... Sí, de mobilitat i infraestructures, sí, ho he dit bé, secretari de mobilitat i infraestructures, precisament per tractar el tema de Montbus, i no només aquest, sinó que intentarem també tornar a entrar al tema del servei de bus llançadora per connexió amb Martorell o on sigui, però buscar alternatives, perquè està claríssim que... a més, hem de fer soroll ara entre tots, eh? Per això ja ens interessa també els col·lectius que es mobilitzen, perquè ara, quan parles de transport públic, la gent immediatament pensa en Renfe, perquè és tal el desastre de Renfe, clar, que ho teníem a totes hores en tots els butlletins informatius de totes les ràdios públiques, privades, a les emissores de televisió, de manera continuada. I això ens està perjudicant més encara, perquè la nostra problemàtica ha desaparegut. No és només Esparreguera, és tot el corredor. Abrera, si vols, ho he parlat també amb el regidor d'Abrera, ells també estan fent, ho pateix tothom, Manresa, Igualada, la línia del Bages, la línia, és que és igual, toquis el que toquis. Però, per exemple, saps la línia aquesta semidirecta, dic semidirecta perquè era directa Esparreguera a Barcelona, de Montbus, però que fa parada a Abrera, Abrera pràcticament no el veuen mai. Les expedicions del bus nostre d'aquest directe, resulta que com que el desquadrament de freqüències en els horaris és tan majúscul, s'acumula tanta gent a les parades, perquè a més està mil dimensionat. Aquesta és una cosa que no és imputable a Montbus si respecta les expedicions, sinó que seria imputable a la Generalitat i potser hem de demanar un increment en les freqüències. Això significaria inversió, significaria... Però aquest en concret és que quan passes de la parada de l'Ibarra ja va ple, a Abrera ni entra. Sí, que...
Clar, no és que s'ho salti perquè, mira, perquè m'he oblidat o m'ha donat la gana, sinó perquè és que no pot assumir més gent, no? Clar.
Vale, doncs demà farem aquesta reunió, acompanyo l'alcalde, la meva part és més purament des de la vessant de mobilitat, diríem més des de la part, per dir-ho d'una manera tècnica, l'alcalde suposo que entomarà més la part política, però, bueno... el resultat ja us l'explicarem, però ara no puc dir-te res perquè no ho sé. Sí que em consta que la Generalitat està per la feina, ja ho estava en la legislatura anterior i en l'anterior, perquè és un tema que des de l'oposició també l'havíem anat seguint amb la primera legislatura d'Eduard Ribas com a alcalde, i no ho hem deixat, o sigui, la Generalitat és conscient d'aquesta problemàtica perquè li plouen de totes les parts del territori, no és que tinguem l'exclusivitat, la mala sort de que la nostra línia per algun misteri quàntic estigui més afectada, no, és que és la tònica general en totes les prestacions de serveis. O sigui que estarem tots alineats i ara només faltava la incorporació de la mobilització ciutadana i ara aprofitem això que tenim el col·lectiu d'Expulsem Montbus.
No, de fet, ara escoltarem l'entrevista, però una de les primeres coses que ens van dir és que no ho faran només a Esparreguera. Ells són d'Esparreguera i ho pateixen a Esparreguera, però han estat a Igualada, han estat a Vilafranca...
A Manresa, també em van dir, sí.
I, vaja, no crec que els hi costi trobar testimonis de gent que ha tingut experiències negatives amb Montbus. Vull dir que, com a mínim, la seva intenció, encara que siguin poques mans, és precisament fer-se molt grans perquè hi hagi moltes mans, no? I que juntament amb l'administració, doncs, això, es pugui fer aquesta mobilització conjunta o aquesta queixa conjunta, no?
I creu-me que ens ocupa molt a l'Ajuntament. Jo procuro rebre totes les persones que em demanen visita per tema de Montbus, els rebo sempre, malgrat que sé que hauré de repetir constantment el mateix discurs, que és aquest, Però és que em trobo en situacions de... Recordo d'una noia que perdia el puesto de feina perquè, malgrat que els propietaris de la botiga on treballava volien fer-li un cop de mà i eren molt comprensius, Home, és que durant un mes va arribar tard més del 50% de les vegades. Clar. I si tu contractes una persona confiant que és la persona que t'ha de pujar la persiana o baixar-la, depenent del torn en el que estigui treballant, i aquesta persona no arriba a les hores, i la teva botiga no obre a les 9, sinó que obre a 11:45, home, estàs perdent oportunitat de negoci. I al final la tessitura va acabar sent quina? La de buscar-se la vida en vehicle privat per amb algú altre per poder baixar a Barcelona, perquè li van dir, no podem aguantar-ho més. Volem que siguis tu la que treballa amb nosaltres, però és impossible. La imprevisió de quan estaràs disponible per obrir la botiga no la podem suportar nosaltres. I altres que et podria explicar, accessos a la feina, vés a buscar persones que treballen via ETTs i que, per tant, assumeixen molts horaris nocturns i que assumeixen moltes suplències en festius o períodes de vacances. Ara, vés i depèn exclusivament del transport per carretera que tenim ara en aquest moment per anar des de Masdengall, per exemple, o des de Can Vinyals a treballar a Martorell. O la línia de Martorell, que és absolutament impuntual, és inconfiable i que ens genera una quantitat de reclamacions de persones que no han pogut arribar a proves mèdiques que tenien programades perquè la línia no ha respost. Per això vull transmetre que estem al damunt i que ens preocupa molt i que no pararem de treballar amb un resultat desconegut, incert, però que no serà perquè no hi hagi esforç.
Perfecte, doncs això és el que volíem transmetre amb aquesta entrevista. Avui que dediquem tot el programa a això, perquè ara doncs tot seguit escoltarem a aquests dos joves que han impulsat, entre altres persones, doncs Expulsem Bombus, i amb aquesta excusa doncs volíem saber no només la relació que hi havia amb el regidor, amb l'Ajuntament, sinó també doncs tot el que s'està fent, i que a vegades la ciutadania, com que no veu els resultats perquè continua sent un servei dolent, doncs pot semblar que ningú estigui intentant canviar això, no? Però és evident que sí, però també és evident que costa molt i que és lent. Però com a mínim doncs volíem també donar aquesta visió, evidentment, des de la Regidoria de Mobilitat. Doncs gràcies, Alfons.
No us ho agraeixo jo a vosaltres, és desesperant, ho sé, però no per això deixarem de treballar en la línia d'intentar aconseguir el millor resultat possible, que seria una prestació normal del servei.
Doncs això esperem a tothom. Gràcies i fins la propera.
Adéu-siau, bon dia.
T'agradaria fer un podcast a Ràdio Esparreguera? Vols fer-ho i no tens prou mitjans a casa? Ja en fas un i voldries compartir-lo a la nostra nova pàgina i que arribi a més gent? A l'emissora municipal engeguem els Repodcasts i si ho necessites et posem els estudis a la teva disposició perquè puguis fer-ho realitat. Busquem persones o entitats amb ganes de produir contingut inèdit amb temàtica lliure. Si vols formar part dels nous Repodcasts, escriu-nos un correu amb la teva proposta a l'adreça radio@esparreguera.cat.
Quan fa que no fas un tomb pel casc antic?
Va, quan fa?
Quan fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
Quan fa que no fas el turista per la teva ciutat?
Quan fa?
Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
Som-hi?
Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
Avui a la ràdio volem parlar de mobilitat, també amb el regidor de mobilitat, Alfons Puig, però més enllà d'aquesta entrevista volem parlar d'un transport públic que des de fa ja molts anys i encara, en principi per alguns anys que queden, doncs està funcionant i donant servei a diverses línies que passen per Esparreguera, i parlem, evidentment, de la companyia Monbus. I fa pocs dies, ara ens explicaran com ha sorgit i com està anant de moment, doncs s'ha iniciat una sèrie d'accions que han fet un col·lectiu d'esparreguerins, que tenim a part d'aquest col·lectiu aquí a l'estudi perquè volem precisament conèixer-los i sobretot per la nostra audiència doncs saber com poden també donar el seu testimoni i col·laborar i saber més sobre aquestes accions que estan plantejant. Els presentem, són l'Edgar Ureña, bon dia, Edgar.
Bon dia.
I el Jut Gómez, bon dia.
Bon dia.
Heu creat, no només vosaltres, ara m'ho expliqueu, us heu ajuntat, vaja, de moment, voleu crear alguna cosa més, però de moment doncs, us heu ajuntat i hem pogut veure cartells a les xarxes i també pel poble, per les parades de bus, precisament, que es diu Expulsem Monbus. Bé, comencem per aquí. Qui formeu aquest col·lectiu, a part de vosaltres?
Doncs,
o quantes persones, vaja.
Doncs ara mateix som... Els inicials hem sigut 4 persones i estem pendents de 2 persones més que teòricament ens haurien d'unir-se al col·lectiu d'Esparreguera d'aquí poc.
Perfecte. Dius col·lectiu d'Esparreguera perquè una de les coses que voleu és que això no sigui un problema esparreguerí, perquè no ho és, sinó que us esteu movent per diferents pobles que tenen també el servei de Monbus, no?
Sí, una mica volem fer com començar... Bueno, pensem que el més fàcil és, primer, una zona que nosaltres controlem més i que vivim diàriament algunes persones aquestes experiències amb la companyia, i també ara estem en procés d'ampliar aquest territori nostre i contactar amb més gent que... No sé.
Realment, el col·lectiu ens dividim en col·lectius. Ara mateix el primer col·lectiu i l'únic que existeix és el col·lectiu Martorell, perquè hem decidit posar-li els noms que té la web Monbus, que som aquestes 4 persones. Però a més estem intentant crear col·lectius als punts forts, que al final són Igualada, Manresa i Vilafranca. Mm-hmm.
I aquesta iniciativa va sorgir, evidentment, la raó és, ja la sabem, és doncs, el mal servei, les queixes, suposo que la vostra pròpia experiència negativa anant amb alguns d'aquests busos, però la idea d'ajuntar-vos, de fer alguna cosa per intentar canviar això, com va sorgir i quan?
Doncs va sorgir fa 2 setmanes que jo estava anant a fer una reunió al Cau d'Olesa i de fet vaig perdre el bus d'Olesa a Esparreguera i vaig dir, doncs baixaré a Olesa perquè hi ha 4 busos al dia que paren a Abrera que van fins a Olesa i doncs donava la casualitat de que si jo agafava el bus d'Esparreguera a Martorell i d'Abrera a Olesa i després d'Abrera a Olesa doncs arribaria a Olesa. Què és el que passa? Que va ser un error meu de confiar en que Monbus doncs faria la ruta i em va deixar tirat a la parada d'Abrera i vaig haver d'anar caminant fins a l'estació d'Abrera i agafar ferrocarrils. I aleshores va ser com el punt d'inflexió de... És que ja no pot ser, ja estic cansadíssim, i vaig començar a escriure així a amics que... Perquè al final ell i jo portem sent molt amics durant molt de temps, portem moltes experiències amb Monbus i li vaig dir en plan... Ei, i si creem algo per intentar carregar-nos Monbus?
Clar, perquè sempre ha sigut com... Portem bastants anys sent usuaris a Monbus, tant diàriament en el cas de l'Edgar, i bueno, jo puntualment, però també l'agafo bastant, i crec que és un cúmul d'experiències que et van passant, de potser... Jo he posat, crec que, 4 o 5 queixes a Monbus a la pàgina, que és dificilíssim posar una queixa en aquella pàgina, perquè està antiquadíssima, per cert, i al final és com un cúmul d'experiències, però ens anem queixant, ho parlem entre nosaltres, de del malament que està organitzat tota l'organització d'aquesta empresa, però al final com no fer res, i crec que és el que ens passa a tots els usuaris de Montbus que tenim problemes, que jo crec que som la gran majoria, que potser vivim experiències diàries o puntuals o el que sigui, d'un bus que no arriba mai, o un bus que està en pèssimes condicions, amb vidres trencats, seients trencats, que no entens per què està en circulació, però són experiències que al final, com que mai acabem de... O sigui, que ho fem com puntual, no? O sigui, que al final havia d'arribar a aquest punt de fer aquest col·lectiu per no passar per alt ja cap cosa.
I canalitzar la ràbia, perquè al final si una cosa que ens hem donat compte des de que s'ha creat aquest col·lectiu és que hi ha molta ràbia contra la companyia, i que tota aquesta ràbia al final, si és com la pots canalitzar per millorar el servei. I nosaltres també volem això, com hi ha molta ràbia esparcida per la població, perquè és veritat, hi ha molta ràbia, doncs a veure si aconseguim fer d'aquesta ràbia algú productiu.
I no només ràbia d'usuaris, sinó de mateixos treballadors de l'empresa, que fa poc, uns mesos, hi va haver com una mani. O sigui, van fer vaga total i ja si passen pocs busos van passar menys. Però hi ha alguns que no cobren hores extra, hi ha gent que no té com la formació de si ha de dir, li diuen, per exemple, fes la ruta de Manresa a Olesa, no se saben les parades, o sigui, no tenen com cap formació, o sigui, és un descontrol total dins de l'empresa, que això fa que nosaltres exteriorment com a usuaris ho vivim, ho visquem.
I no només això, sinó que al final nosaltres, pues, poques vegades, en plan, sempre estem tenint... sempre que estem al bus estem fent alguna cosa. Però si et poses a parlar amb treballadors de la companyia, la gran majoria estan farts, i n'estan farts. I després dius, és que... O sigui, la culpa no és dels treballadors. En plan, com tu ja veus que els treballadors estan cansats, treballen hores extra, al final, l'accident que va haver a Tordera, la treballadora es va quedar dormida al bus. Jo, en plan, com la conductora es va quedar dormida, és que una conductora es quedi adormida és insòlid. I vol dir que algú està passant.
Clar, de fet, el sol fet de que canviïn tant aquests treballadors ja és un símptoma de que la gent no està contenta a l'empresa, de que alguna cosa malament està fent l'empresa amb aquestes condicions, no? I llavors, clar, això és al final és una roda en el que canvies molt, i a la vegada tants canvis també fan que el servei que cadascun d'aquests nous treballadors ofereix doncs necessiti un temps per fer millor aquestes rutes, no? Per conèixer millor aquestes rutes, però és que no arriba aquest temps perquè ja han canviat quan se l'aprenen, no? Vull dir que això ho heu constatat també amb els propis treballadors, no?
Sí, sí. De fet, quan vam estar parlant, que jo això sí que no ho sabia, es veu que hi ha molts treballadors que deixen l'empresa, però no només això, sinó que els que s'intenten com sindicalitzar els conviden a sortir de l'empresa. O sigui que al final és un monopoli, és un intentar fer la major quantitat de diners a partir de les concessions que la Generalitat paga com sigui possible.
Clar, fet de tenir una concessió de tants anys, tant aquí com a qualsevol altre poble, fa que tinguis aquest marge per fer les coses malament sense que deixis de tenir aquest servei, no?
Sí, sí. I, de fet, nosaltres, com a col·lectiu, el nostre objectiu és intentar fer una cosa que se li diu revisar la concessió, que revisar la concessió vol dir que si està havent un incompliment per part d'una companyia d'aquesta concessió, que Montbus ho està fent, Montbus ho està incomplint, al final el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tirar enrere l'auditoria que se li va fer a Montbus, però la Generalitat de Catalunya va presentar 10 faltes greus a la companyia, i com la mateixa concessió diu que si hi ha 7 faltes greus s'ha de revisar la companyia, i la Generalitat en va presentar 10, que després, en el moment en què es va fer el Tribunal Superior de Justícia, es va fer una consulta, o sigui, es va com tirar endarrere, també és perquè al final Monbus és una companyia que té els millors advocats, perquè s'està...
Sí, perquè estan, o sigui, el nivell monetari que tenen els de la companyia de Monbus, que després tu veus els serveis i no reflexen res en el capital que verdaderament tenen, és molt alt. O sigui, la gent que porta Monbus té molts diners, i per això poden contractar aquests advocats tan bons, i pràcticament jo crec que si volen com controlar tot i que tot sigui Monbus, i m'has comentat abans, Edgar, que hi ha moltes companyies més petites o comarcals que estan pràcticament entre cometes com amenaçades de això és meu, aquest territori és meu, és Monbus, i o sigui, el que busquen és feina i més feina per tenir més diners.
Al final Monbus és una empresa que té molt de poder. Al final el seu propietari està com el seu propietari, no és, és una cosa que sap, sobretot la gent de Galícia ho sap, el seu propietari és un investigat per l'operació Còndor, que és una operació de corrupció perpetrada pel PP de Galícia. I com això és una cosa que a Galícia tenen present, i a Galícia, que és el territori per excel·lència de Monbus, perquè al final Monbus està basat a Lugo i tenen molts problemes, el seu Tribunal Superior de Justícia els ha decretat com a càrtel.
Sí, però per exemple continuen no només oferint aquest servei a tot l'estat, sinó també per exemple patrocinant equips esportius a gallecs amb total tranquil·litat, perquè clar, al final donen diners per fer-ho, doncs passi, no? En fi, clar, és que podríem parlar moltes coses, però tenim l'estona que tenim i hem de centrar també. Us volia preguntar per la pàgina web, per què ha de fer la gent que vulgui saber que esteu reivindicant. En aquest cas heu fet un manifest, no? Heu escrit un manifest que es pot consultar en aquesta pàgina web, que és...
Encara el manifest en si, el document del manifest, no, però vale. Sí que hi ha, com a la pàgina web està esmentat el manifest com dividit per parts.
Exacte.
Objectius, el que volem fer amb aquest col·lectiu, el que volem aconseguir. Així a primeres.
Però el manifest no està penjat, encara.
No, però sí que està resumit a la web amb les reivindicacions, no?, que es podrien...
Això és correcte.
Doncs dividir en puntualitat, seguretat i informació al client, no?
Correcte.
Expliqueu-nos una mica, així com resumit, quines són aquestes reivindicacions.
Doncs, per exemple, com he explicat abans, en l'apartat de informació al client o reclamacions i tal, està mal fet. O sigui, perquè he posat 4, ja ho he dit abans, o 5 queixes, i primer com que no hi ha com un apartat, si tu entres a la web de Monbus, directe de queixes, sinó jo vaig anar, les vegades que l'he posat, he hagut d'anar a una xarxa social, en aquest cas Instagram, posar la queixa, després que em responguin, i haver de posar la queixa allà en una part, o sigui, també en un link, i l'has de posar. I a partir d'allà ho envies, has de posar la informació tal del que ha passat, la incidència en si, i després mai obtindràs cap resposta de la teva queixa ha estat enregistrada, ni, per suposat, cap resposta amb alguna solució o demanant disculpes.
Yeah.
I a part de que no hi ha cap servei en català. Que això és una cosa a més, però m'estàs operant gran part de la teva empresa a Catalunya, estaria bé posar-ho en català, ja que estem.
Això del servei d'atenció al client en català, ara després entraré en els altres dos temes, però el servei d'atenció al client en català no és només, no és que no existeixi, sinó que tu quan els truques, perquè m'ha passat, si tu truques al servei d'atenció al client amb un bus en català, no t'agafen el telèfon. En castellà ja normalment no te l'agafen, però si a més truques en català, és que a mi no me l'han agafat mai, però d'haver estat 45 minuts de trucada intentant que me l'agafessin, i després en castellà me la van agafar quasi instantàniament.
És un servei fantasma, no?
Com, és un servei,
com alguns,
és,
com alguns busos.
És un servei fantasma. Bueno, i després com els altres dos ítems, que són seguretat i puntualitat. Puntualitat, sí. Crec que no fa falta que ens expliquem què és el que volem per puntualitat. Al final, Montbus és una empresa que excel·leix en fer que els seus busos no arribin puntuals de moltes maneres, ja sigui perquè tenen els seus autobusos en condicions que potser caldria que els hi fessin una revisió, i, o per problemes dels conductors, ja sigui pels mateixos conductors o per el que ve donat per l'empresa. Aleshores, com la puntualitat que volem és bàsicament que això millori. Sabem que un servei d'autobús mai podrà ser tan puntual com un tren. Sí que és veritat que això ja aquí no s'aplica, perquè quan al final estem a Catalunya i aquí la Renfe de puntual tampoc ho és, però com al final el servei de transport per excel·lència en la puntualitat són els trens, i un autobús mai podrà arribar a accedir a aquest nivell de puntualitat. Sempre arribarà uns minuts tard.
Depèn del tràfic, i més si és per carreteres així com pot ser d'Igualada i creuar, per exemple, tot a Collbató o el Bruc, que són carrers estrets, tal. I jo crec que un dels problemes és els horaris. O sigui, ara els estic consultant, que posa cada d'Igualada surt del passeig Verdaguer a les 6 i quart, per exemple, i en menys de 15 minuts ja d'estar a Collbató. O sigui, i per això, per exemple, jo crec que arriben a vegades 45 minuts tard, 50 minuts tard, perquè no tenen horaris realistes ni tenen cap plataforma, cap web, cap res on puguis tu consultar el temps estimat. O sigui, és un...
Clar, ni prou flota segurament per assumir aquests horaris, no?
I no només...
Perquè al final, quan un bus arriba tan tard que ja ve el següent.
Clar, i afecta a tot el transport. Clar. De tot el dia.
Mm. I no només això, sinó que aquests horaris tan ajustats, al final, una de les coses que reclamem és més seguretat. I jo crec que tothom en algun moment ha estat en un autobús i ha dit: el bus no està anant massa ràpid. I no tenim evidències, com no tenim un registre, no hem aconseguit encara un registre de si mon bus està petant els límits de velocitat. Però com al final nosaltres com a usuaris podem assumir que realment mon bus està petant els límits de velocitat.
En teoria, si no m'equivoco, un bus... Per ciutat ja no parlem, però per carretera diria, si no m'equivoco, que el màxim són 100 km per hora. Jo així ho he mirat alguna vegada amb el Maps, que et surt més o menys una estimació de la velocitat que vas, i he arribat jo a que em sortís una, com una visa: estàs yendo a más de 120, i és com, espera. Clar. I, per exemple, succeeixen, degut a aquesta velocitat, accidents com el que va succeir crec que no fa ni un mes. Que tenim companys i amics que van estar en aquell bus i van sortir afectats físicament.
Clar, no, i més enllà dels possibles accidents i aquesta velocitat, també l'estat en el que es troben molts d'aquests autobusos, amb portes que no es tanquen, amb la màquina per picar que una cada dues vegades no funciona, amb sostres que s'aixequen, amb frens que no van, o sigui, hi ha hagut, vaja, és que no pararíeu de recollir gent, testimonis, no?
Si va sortir...
De coses que han vist que no s'haurien d'estar permetent, precisament posant en risc la vida de tantes persones en un bus, no?
Va sortir una foto que es va fer com bastant viral a Twitter, de fet, de la part de darrere, el vidre de seguretat, de fet, de la part de darrere, totalment destrossat. O sigui, no hi havia vidre, estava trencat, i aquell bus estava circulant pel mig de Barcelona. O sigui, són com condicions que, bueno, pots dir, un seient trencat, bueno, d'aquest, o pintat, el que sigui, dius, bueno, és una cosa que l'empresa no pot controlar, però busos trencats i fets malbé d'una manera tan nefasta.
I a més, que això si podem, ja et dic, estem pendent de que ens ho passin, es va fer una auditoria en el seu moment que la va demanar l'Ajuntament d'Igualada, perquè al final l'Igualada és una de les grans ciutats que està afectada per servei de Montbus, i de fet ens ho han de passar perquè ho hem demanat, aviam si ens ho passa. Es va fer una auditoria a Montbus, i com quan aconseguim l'auditoria en si la penjarem a la nostra web perquè la ciutadania pugui veure els resultats d'aquesta auditoria. Però pel que ens han explicat, ens van explicar quan vam anar a parlar amb Igualada, els resultats són nefasts. Plan, potser t'estic parlant de, no sé si em va dir que el 33% dels autobusos que havien de passar no van passar. I un 15% dels autobusos no superaven el test que els hi havien posat de qualitat. O sigui, és una auditoria que de fet a Igualada és famosa per lo nefasta que va ser.
Ja, ja. Clar, és que això de la seguretat d'un viatger no només té a veure amb l'estat del bus, també té a veure amb els busos que van massa plens, precisament per tots aquests altres problemes que hi ha, per gent de peu. Això és una constant, no estem parlant d'excepcions. Quan hi ha una frenada forta, quan hi ha un xoc impossible amb el que sigui, és molt pitjor les conseqüències quan tens sobreexplotat aquest bus, no? Amb gent que no està només assentada ni amb el cinturó. Llavors, clar, ui, que són moltes coses que no pararíem ara de fer una llista en què estàs posant en risc cada dia a moltes persones, no?
A més, Montbus és una companyia, com ja hem dit, és una companyia que és estranya. És una companyia que és això, és una companyia que està catalogada com a càrtel. I, de fet, això és experiència meva personal. Jo, en el seu moment, vaig pujar-me a un autobús que estava per sobre del límit de persones que podien entrar en aquest autobús a 100 km per hora per l'autopista, que jo era un perill per la seguretat pública, i vaig posar una denúncia a Consum i els vaig dir, en plan, aquesta companyia està posant en risc les vides d'aquestes persones. I saps el que va fer Montbus?
M'ho imagino.
Ara, de fet, si preguntes a molts autobusos, el que fan no és que et deixen pujar i vas de peu, que almenys vas de peu, sinó que et deixen tirats. I a mi m'han arribat una de les queixes més fortes que vaig posar a Montbus. Va ser perquè jo sóc casteller, havia d'anar a una actuació castellera en cap de setmana, que hi ha 4 busos, i em van deixar la parada. I el següent bus no passava fins d'aquí una hora i mitja. I va ser com, bueno, doncs ja no arribo a l'actuació, que és una cosa mínima, perquè al final hi ha gent que utilitza aquests busos per treballar, però ens hem trobat, jo crec que totes les persones que hem anat amb un bus, sobretot després de que se'ls posessi la queixa formal de que no podia, portàvem més persones de les que podien, totes les persones que ens han deixat tirat a la parada, potser era important lo nostre, però potser era una de les persones que estaven a la parada, tenia alguna cosa més important. Jo m'he arribat a, encara que a mi em deixessin entrar, a baixar-me del bus, de dir, és que no, és que em quedo jo aquí a la parada, perquè jo havia de baixar a Barcelona. Jo havia de baixar a Barcelona per anar a la uni a fer classe. Però vaig dir, és que no penso anar a la uni a fer classe perquè hi ha una persona que s'acaba de quedar fora que fa mitja hora tenia una visita a Sant Joan de Déu. I aquesta persona, si jo no hagués baixat, s'hagués quedat a la parada. I ja hi arribava un mitja hora tard perquè el bus anterior no va passar.
Ja, és que això són els juegos de l'hambre, al final, eh? Vull dir, que està decidint la població a veure qui puja i qui no puja, depenent de la prioritat, com si haguem de normalitzar una cosa així, no?
A mi una vegada, parlant d'experiències personals, jo crec que la més forta, a part de fa potser un mes i mig o així, que hi havia dos busos, un a les 7, l'altre a les 7 i mitja. El de les 7 no va passar, a Maria Cristina, que la gent és quan torna a treballar. A les 7 i mitja, quan va arribar el bus, a petar totalment la gent de peu, que jo penso, un bus té el nombre de seients que es poden ocupar i la gent que pot estar allà per alguna cosa, no crec que per alguna cosa de seguretat, i que hi hagi tanta gent que no es podia ni respirar, crec que és això, és no defensar els teus clients, sinó que no t'importi així directament una merda el que pugui passar.
I després si et queixes, de que, clar, és insegur, et deixen tirat a la parada, perquè, clar, és insegur.
Amb qui heu parlat vosaltres aquí a Esparreguera, per exemple, que esteu duent a terme per, com a mínim, per informar als partits, a l'Ajuntament, més enllà de la ciutadania, doncs, del que esteu fent?
Aquí a Esparreguera hem parlat, de moment, amb Esquerra Republicana d'Esparreguera i amb el regidor de Mobilitat d'Esparreguera, que és una de les persones que ens està passant més informació a nivell de contractes, a nivell de informacions que no estan fàcilment accessibles a la ciutadania, i que seria bo que la ciutadania les veiés, i nosaltres estem fent un recull que penjarem a la web. Uh-huh. Però no només hem parlat aquí a Esparreguera, només hem parlat amb Esquerra Republicana, ja que han sigut els únics que ens han respost. Però nosaltres hem parlat...
Però dius que els únics que us han respost vol dir que sí que us he posat en contacte amb més partits o amb tots els partits?
Ens hem posat en contacte amb Esquerra, la CUP, el PSC i Junts per Esparreguera. I Esquerra ha sigut els únics que ens han respost. La veritat. Però bueno, ens hem posat en contacte amb aquests partits i després partits de caire local, a nivell de totes les línies. Per exemple, la setmana passada vam anar a parlar amb Comuns d'Igualada, perquè al final és una cosa que ens afecta a tothom. Però sí que és veritat que si bé ens està responent més gent de la que...
s'esperava en un primer moment.
Esperava en un primer moment, estem notant també que hi són partits que jo crec que haurien d'estar, al final són partits d'esquerres que haurien d'estar més involucrats en el que són el transport públic, que és realment el que porta la gent, i o no respondre'ns, o directament ens hem trobat amb algun partit que ha sigut directament una negativa. Sí que ens han respost, hem parlat amb ells i ens han dit com, vale, està superbé el que esteu fent, però que sapigueu que no aconseguireu res, que sí que és una cosa que nosaltres ja ho sabem, però almenys dona'ns ànim, som quatre.
I que un partit polític que se suposa que està per ajudar la ciutadania a canviar les coses, a com fer tota la mida una mica amb el que puguin per ajudar la ciutadania, que et diguin un no... Deixa esperar.
Això suposo que ho entenc qualsevol que ho escolti, però també suposo que també enteneu vosaltres que d'experiència en intentar això en tenen més els partits que vosaltres.
Això és veritat.
Llavors també les taules també fan parlar de... No dic que no s'hagi d'intentar, evidentment, sinó que ve de molt lluny, em refereixo, no?
Sí, potser veuen com una plataforma, un col·lectiu de... gent jove, jo crec que es veu per la web i tal, i potser pensen que no podem aconseguir res o no podem canviar res perquè ells ja potser ho han intentat siguent partits polítics i no han aconseguit res.
Però vosaltres...
I nosaltres sabem que nosaltres aconseguirem el màxim que aconseguim, però que al final serà difícil.
Clar, suposo que teniu també l'optimisme limitat, el necessiteu d'optimisme i de força, no?, per tirar-ho endavant i tot això, però clar, també sabeu el que hi ha, no?
Sí, clar, nosaltres tenim clar, jo crec que com a Jut, Edgar i dues persones més a Esparreguera no aconseguirem aturar Montbus i fer-lo fora
estigui
operant. Però per això estem parlant amb partits polítics i amb gent de més pobles, o sigui, jo crec que la Unió nace la força.
I encara així no aconseguirem res pel que estem dient, que és una companyia molt... Però sabeu saps el que em va dir una persona, de fet m'ho van dir, sí, és veritat, no aconseguireu res per vosaltres sols, però la mobilització ciutadana potser no aconsegueix que Montbus que amb un bus surti, però potser sí que aconseguim que a la propera concessió se'ls hi posi com se'ls hi posi més èmfasi a la seguretat. Aleshores, com el que ens van dir, que nosaltres vam anar a parlar dient el nostre objectiu és aviam si podem tombar amb un bus, i el nostre objectiu final és aviam si podem arribar a tombar amb un bus. Però també una de les... com l'organització està fent un canvi de anem a tombar amb un bus, no, anem a intentar aconseguir tota la gent que puguem, totes les persones que puguem, per intentar fer possible que generar un canvi, perquè al final sí, la gent és la que farà el
és
canvi.
És que jo crec que és normal que molta gent pensi ui, que radicals de expulsar amb un bus totalment, però és que ja s'han fet coses i només canvien potser per com aparentment, però al final segueix sent el mateix, i llavors és com és que ja han demostrat, o sigui, les, ja no és que hagin tingut com segones oportunitats per canviar les coses, és que han tingut terceres, quartes, cinquenes i no canvien res, i la institució de Montbus és sospitosa
i cal i cal
molt tancada.
Cal moviment de la ciutadania, i nosaltres el que estem buscant al final és això, que la ciutadania es mogui.
Clar, l'important és això, que és, no és l'evidència de que quatre persones no ho poden fer, sinó que no sou quatre ni sereu quatre, sinó que esteu començant això precisament perquè sabeu que hi ha moltíssima gent en tots aquests pobles que pensa el mateix, que ha viscut el mateix, i precisament per això us volia acabar preguntant també perquè expliquéssiu. Doncs això, dieu a la web, vols col·laborar en portar Montbus als tribunals? Tens evidències gràfiques i proves? Parla amb nosaltres, no? Doncs què ha de fer la gent per parlar amb vosaltres, per posar el seu testimoni, per afegir-se, si vol, a aquest moviment?
Doncs mira, nosaltres, tots els testimonis que agafem d'una línia, ara a la web, per exemple, farem un canvi perquè ens hem donat compte que amb el formulari que tenim a la web no estem aconseguint els resultats que volem, del que hi ha molta gent que ens està enviant coses, però ens és difícil, com està mal plantejat el formulari. Aleshores, segurament de cara a finals d'aquesta setmana ho canviarem. I ja es podran ajuntar inclús fotos. De, per si en aquest moment estàs a l'autobús i dius és que s'està caient l'autobús a trossos, això ho envio. Aleshores, nosaltres ho intentarem fer superfàcil perquè ens puguem enviar evidències. I totes les evidències, sigui testimonis, si són testimonis, els posarem a la web. Hi ha un apartat com de testimonis, i tots els testimonis els posarem al web. Siguin 3, siguin 5, siguin 125, els posarem tots.
I que poden ser anònims totalment.
I de fet són anònims. Però després, ja si voleu col·laborar amb nosaltres, voleu apuntar-vos a aquesta iniciativa, pues endavant, estem obertíssims a tothom, perquè sabem que hi ha molta ràbia, aviam si aconseguim que aquesta gent pugui canalitzar la seva ràbia en ajudar-nos i en fer alguna cosa productiva. Però si no ens voleu ajudar directament, també ho podeu fer directament, ja et dic, per enviant els vostres testimonis i enviant, això, material que tingueu, que, us en recordeu que li vam fer una foto a un autobús que s'estava caient a trossos fa 2 anys i, això, i li veu enviar un amic? Doncs agafeu aquesta foto i recupereu-la.
I també una manera d'ajudar, jo crec que no només amb el formulari de la web, sinó qualsevol incidència que us passi amb Montbus, com que rebin una onada de queixes. O sigui, que hi hagi una... Perquè és el que he dit abans, que hi ha molta gent que vivim diàriament problemes amb aquesta companyia, però com és una cosa diària i a la que estem acostumats, no hi ha com l'acció de posar una queixa. I jo crec que el que hauríem de fer com a ciutadania, tot i que sigui complicat posar una queixa a la web de Montbus, és qualsevol cosa que afecti a una persona com a usuari d'un transport públic, posar-ho, o sigui, queixar-se.
Tant a Montbus com a nosaltres.
De fet, això s'ha explicat sempre, que no serveix de res doncs, dir-t'ho no? Entre usuaris i ja està, o explicar-li per WhatsApp a
algú. És el que ens passava a nosaltres.
Sinó que ho ha de saber l'empresa, no? Per posar un exemple bastant recent, a finals del 2023, des d'aquí, des de l'Ajuntament d'Esparreguera, es va activar, per exemple, una campanya per recollir totes aquestes queixes del bus urbà, del bus interurbà, però clar, al final és això, s'ha engegat aquesta campanya, però llavors arriba vosaltres i dieu, cada dia segueix passant, anem a engegar una altra campanya, diferent, i si d'aquí un any segueix passant cada dia, potser s'engegarà una altra campanya, potser serà la mateixa, potser s'ajuntaran diverses per fer-se més grans, però el cas és que els problemes continuen. Sí. I per això hi ha aquesta necessitat que heu vist, no? de presentar això, que és el que volíem presentar avui. Aquest col·lectiu que és Expulsem Bombus, i que recordeu-nos també on us poden trobar, a Instagram, per exemple.
Instagram, el nostre Instagram és @expulsem_bombus, que a Instagram és on pengem tots els vídeos, fotos que ens envieu, sempre fent una criba per, no, per respectar els drets d'imatge, tant... I igualment us podem etiquetar, si voleu, que també sigueu vosaltres els que ho heu enviat. Hi ha gent que ens demana que sí, hi ha gent que ens demana que no. Uh-huh. Això ja és independent. I si no, després, també el mail...
Twitter, ens hem de fer Twitter, perquè crec que és una plataforma on...
Hi ha molta queixa.
Sí, molta queixa. Sí. I a més és fàcil posar la foto... i posar un text allà, fer un hilo de Twitter i explicar la teva experiència del que t'ha passat.
Sí, sí.
I jo crec que estaria superbé fer-se aquest compte i que la gent posés l'experiència fent un fil o el que sigui, després etiquetar-nos i nosaltres anar repostejant tot.
I he posat també cartells perquè hi ha aquest QR, no?, en el que la gent pot accedir directament a la web des d'allà.
Però tot s'ha de dir que els cartells no... Sí que els hem posat, però la companyia ens està traient, per raons òbvies que ens els està traient. Aleshores, si ens esteu escoltant ara mateix, nosaltres intentarem reposar cartells el màxim possible, però al final som estudiants, som quatre de moment. Aleshores, si voleu estar 100% segur que de trobar-nos, o @expulsem_bombus a l'Instagram, o expulsemmombus@gmail.com, expulsem. O sigui, amb les dues emes, la d'Expulsem i la de Montbus.
I el Twitter suposo que serà igual que l'Instagram, i posarem el web a l'avió.
Twitter és una cosa que tenim pendent.
Perfecte, fins que també us tombin la web o les xarxes els de Montbus,
doncs
no?
Farem una altra.
Doncs farem una altra. Sí,
sí. Serà per webs.
Sí, exacte, es deuen pensar que tancant un compte s'acaba el problema o s'acaben les queixes.
No ens callaran.
Doncs, vaja, per això us volíem convidar avui, perquè vam veure aquesta campanya, i en el meu cas, per exemple, va ser gràcies a una usuària, a la Carme, que ho va posar en el seu compte de Twitter, i a partir d'aquí doncs, va ser quan vaig veure tota la informació, i volíem conèixer-vos, i sobretot, no nosaltres, sinó fer servir aquest altaveu perquè us conegui més gent. Com més millor. Vull dir que per això estem aquí. Igual que avui doncs, també parlem amb el regidor de mobilitat, doncs també volíem parlar amb la ciutadania, en aquest cas doncs, amb aquest col·lectiu que és Expulsem Bombus. Doncs a Edgar Ureña i Jut Gómez, gràcies per venir, però també per la iniciativa i per l'esforç que suposo que és per vosaltres, perquè tot això, evidentment, no ho feu perquè us hagi contractat algú, sinó que ho feu...
Per amor a l'arte.
Perquè voleu i perquè suposo que esteu farts com tantes persones, sí.
Sí.
Doncs gràcies per tot.
A vosaltres.